bona hora. Una setmana més encetem l'hora del vermut, una hora del vermut avui en què comptem amb quatre persones aquí al nostre estudi. Tenim a la Rosa Gairal, que ha estat acompanyant-nos tot el dematí, des de primera hora del dematí ha vingut a Falset i encara no ens ha deixat. També tenim a la Montse Rofes,
bon
que l'hem sentit fa una breu estona al concurs del Carrefour. I hem convidat també avui a la nostra tertúlia habitual el Josep Ahumada, director de La Corranda, perquè es parli una mica de les activitats que es duran a terme aquesta setmana, aquest cap de setmana concretament per part de La Corranda.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, Josep. I un servidor, Armand Pi, que us acompanyarà també aquesta estoneta aquí a la ràdio. Què us sembla? Podríem començar parlant una mica, estàvem parlant amb la Montse fa un moment, de que ahir a l'Ajuntament va tindre lloc una trobada força interessant per parlar una mica de la llei de barris, i la Montse ens pot fer 5 cèntims perquè crec que va ser de molt interès i que va tindre bastanta
assistència. Sí, va tindre moltíssima incidència. A veure, primerament estàvem convocats, doncs, més o menys, mos van donar un paper convocant a tota la gent del casc antic, doncs per veure com se pot començar ja a realitzar ja les obres d'arranjament del voltants del castell, a Plaça Vella, carrer de Dalt, Bonaventura Pascó, Portal del Bou, i a veure amb la gent doncs, que opinava per donar idees, per a veure què és el que feia més, què és el que corria més
pressa.
Més pressa, llavors com se podia fer, tot això ja està aprovat per a fer-ho. I llavors, doncs, i no s'ho pensaven, la gent, hi havia el senyor, va vindre un de l'empresa
que redactarà el projecte,
i llavors mos va explicar doncs, més o menys o què. Llavors mos van dividir, com que no s'ho pensaven tanta gent, mos van dividir en grups.
Com si estiguéssiu a l'escola, més o menys.
Exacte, mos van donar un bloc, un bloquet, un bolígrafo, i bueno, un grup aquí, l'altre allà, bueno, allò estava...
Fent el que es diu, vau fer una pluja d'idees una mica, el que s'entén en el món de l'educació com a pluja d'idees.
Més o menys el que la gent doncs, l'interessa, el que té més primordial, clar, idees van rajar a punta pala. Allò va estar molt bé. I llavors, doncs, cada representant de cada grup anava llegint el que la gent doncs, havia tret, no? Anàvem apuntant. Clar, i va sortir, bueno, un munt de coses.
Per
i
exemple?
Les que tenen més prioritat. Mira, a l'obra social sectorial va sortir la pavimentació, sobretot, dels carrers aquests, que primer s'ha de fer el casc antic, clavegram, vale? Primordial, però s'ha de fer un clavegram, però ja d'una manera que hi pugui anar conduccions d'aigua, cablejat d'electrosoterrat, i llavors s'ha de fer, que és molt important, perquè hi havia molta gent que diu, bueno, si es fa com la Fontvella, és doble gasto, perquè la Fontvella no van pensar de que algun dia potser arribarà el gas a Falset. Llavors, clar, no van deixar puesto pel gas. Llavors, què passa si arriba el gas a Falset?
S'ha de pensar en tot.
Sí, s'ha de pensar.
Arribarà, jo puc assegurar que arribarà el gas.
Sí, la Rosa està enteradilla d'això. Sí.
Arribarà el gas a Falset, però desapareixerà el poble de Pradell, quasi. Perquè el nou recorregut que fa l'alternativa a Pradell no l'accepten. Uh-huh. I aleshores, clar, per no tocar Falset, pues, han de traspassar tot Pradell. Amb unes canonades de 9 metres i de 12 metres, que ja m'explicareu què quedarà. Això és un parèntesis que faig.
Bueno.
Sí, no.
A veure, el que trobo més interessant de que s'hagi dut a terme aquesta reunió és que s'ha de potenciar els cascs antics dels pobles, perquè moltes vegades es té tendència a habilitar tot el que és lo de fora, diguéssim, mm-hmm. a fer noves construccions, etc. I crec que és molt interessant.
Fer carreteres d'aquestes que volen, que tenim a prop.
A veure, clar, a part d'això...
Fer carreteres d'aquestes...
Soterrar escombraries, se va dir... Ara us diré més o menys tot el que van dir, més o menys estaven d'acord tota la gent que estava allí, no?
Lleix.
Mira, bueno, he dit pavimentació, em queda soterrar, doncs tot això, però deixar pas pel gas, això està molt clar. Llavors fer més aparcaments... zones verdes, a soterrar escombraries, a l'Euterpe, que quedi per zona verda, això la gent no tenia molt clar, a educació i la immigració va sortir, o sigui, sortien més d'una cosa que d'una altra, cada qual donava la seva idea. Allà abans posat taulades d'uralita, no sé si és per aquestes últimes...
Em penso que ara està bastant en desús.
Està... Sembla... Sí, no ho sé, ah, bueno, jo t'he dit les idees que van sortir allí, no?
Sí, porta, allà abans al barranc... Porta mianto, l'uralita.
Sí, porta miani, és un producte tòxic i precisament està... Allòs.
Treure-les.
Ah, treure-les.
Ah, ja deia jo. Ah, és que no lligava, no lligava això. No lligava.
Perdó, una altra patinada d'aquest dematí. Ho sento. Allà abans, fer del barranc, zona esportiva, allò per anar en bicicleta o per anar a córrer. No tenim un lloc.
És a dir, habilitar una mica l'espai.
El barranc. Clar, si baixa barrancada, llavors ja no vas,
home,
no?
Home, no es pot fer.
Allà abans, la joventut va estar molt encertada, perquè allí, clar, se va fer sentir la seva veu, no?, del jovent, que només tenen el cafè. Llavors és un casal per la joventut. Casal per la joventut, més parcs infantils, a arreglar les façanes, restaurar, clar, tot el lloc històric, pàrquing soterrat, faroles fora de les ceres, perquè les faroles, segons allà en vas, les tens al mig de la cera, has de passar per aquí, per allà o per baix. Allà, això també. Un centre cívic, rehabilitar la muralla i portal dels Ferrers, va sortir molt això també, zones peatonals.
On és el portal dels Ferrers?
És a l'entrada de la carretera de Gratallops.
Sí, és on comença el barri antic.
Quilodera.
Com si diguéssim, sí, que vas a parar a la carretera.
Sí, sí.
Treure un tros del Calma Grinyà per accedir a la plaça Vella, també es va dir. La peixateria Vella, que està obsoleta fa molts anys ja baix, fer doncs, com una placeta, fer zona verda, la peixateria de baix. Recuperació de fonts, posar baranes a carrers, que en carrers que fan unes baixades no hi ha baranes, la gent s'ha d'aguantar per les parets. Aquest em va fer gràcia, i això del control de fauna domèstica, també.
Home, suposo que els refereix al tema de les femtes, al carrer, gossos... Que evidentment...
Llavors,
el gos no pot recollir-la, per tant, ha de recollir la persona que hi porta mica, el gos, lògicament.
És una mica com una carta als Reis, tot això que estàs llegint.
Oh,
eh?
Escolta, allí la gent se va desmadrar, així, parlant d'allò, perquè de veritat, llavors, el jovent, pisos assequibles, això ja ho trobo molt bé, perquè doncs, hi ha moltes cases deshabitades. Moltes que estan ja a punt d'allò.
Precisament per això crec que és de molt interès que perquè a vegades no és qüestió de fer obra nova, sinó és qüestió d'aprofitar
les
cases
fet,
que hi ha al casc antic.
Clar, el jovent amb això va fer molta petjada amb això, perquè és habilitar aquestes cases, llavors pots pagar un lloguer més assequible o pots comprar-la més assequible que tots els pisos nous que s'han fet. Clar. Uh-huh. Llavors...
Parlo per experiència, perquè a la casa que estem vivint nosaltres la vam rehabilitar. Uh-huh. És una casa rehabilitada i hi ha tres pisos. Evidentment no es pot comparar el cost d'aquella casa rehabilitada, encara que costés pues, els seus diners, pues, ficar l'obra pues, de vigues de ferro o del que convingués per tal de mantenir l'estructura correctament, que no tindre que fer-la de nou. És evidentment el preu que surt
aquí
és molt més barat
bastant,
i per una persona jove que comença pues, és molt més assequible pues, poder ficar-se a viure.
Però no és el mateix tampoc fer un mateix la rehabilitació que si es fa ja oficialment la rehabilitació. Uh-huh. Vull dir que surt també més barat, però millor oficialment convé més fer cosa nova que no pas rehabilitar.
Uh-huh. Vale. Llavors també zones de pàrquings falten delimitades, o sigui que... O sigui, no dic, deixo el cotxe aquí, l'altre ara no puc sortir... O sigui, una delimitació.
Estiguin acondicionades.
Ah, exacte. Llavors, pàrquing de bicicletes, neteja del barranc, senyalització del casc antic, perquè hi ha moltes vegades que la gent va perduda. ¿Vale? No sap entès l'església, no sap entès el castell, falten senyals. Llavors, treure barreres arquitectòniques, això em sembla que en molts llocs pues, és
també... És elemental, de fet.
És elemental. Llavors, i millorar... Això se va fer molt d'allò. Això a mi, bueno, i el jovent sobretot, és millorar els edificis deshabitats. I llavors se va també fer molta petjada a l'antiga residència, que està pues, deixada de banda, allò és gran, allí pot haver... Hi ha moltes associacions aquí al poble que no tenen, o tenen que pagar un lloguer molt elevat allà l'intestant.
Un hotel d'associacions, que diuen.
Exacte.
No? I per ubicar-hi allí, doncs, totes les,
allí,
o moltes de les associacions que hi ha.
Al... hi ha sales grans.
Moltes vegades tenen, disposen de... Això, per exemple, el Josep mos pot dir alguna cosa al respecte, si la Corranda teniu algun lloc on se reuniu, on se podeu juntar.
Sí, nosaltres tenim un local petit, allà al pavelló, perquè ja heu vist les nostres obres, nosaltres no només és ficant-se sabatilles i sortir a ballar, sinó que tenim... Ara hi ha uns 200 i pico de trajes, amb escenografia, equips de música, llum... I clar, fins ara ho teníem cadascú a casa seva.
Clar,
i fins
arriba
ara teníem
moment...
un lloc que ens havien cedit un familiar, doncs tot amagatzemat. I bueno, ja fa cosa d'un any i mig o dos anys ben bons que tenim aquest espai, que és realment on fem les classes de la canalla dels tallers de dansa.
Doncs precisament un hotel d'entitats on se pogués...
poguessin
ficar-se les diferents entitats del poble... i que tinguessin un espai on reunir-se i on fer les seves trobades i guardar les seves coses, com en aquest cas un munt de material.
Hi ha alguna entitat que no té lloc on reunir-se. Hi ha alguna associació que no té un lloc específic.
Mm. Hi ha associacions que amb un despatxet ja en tenen prou, i n'hi ha d'altres, com ara el del Josep o el grup de teatre o així, que necessiten un espai més...
I llavors això, pues, l'adjudicació, pues, ja se sabrà, ara això ho presentaran a Barcelona, tot això. Me sembla que s'ha presentat tres vegades, aquesta és la quarta.
Sí, és la famosa llei de barris, que cada població fa les seves aportacions.
Pensen, va donar bona impressió de que, a veure, tot el més així essencial, el més d'allò, de tot el que s'ha matxacat sempre, com que ara s'ha tornat a dir, Falset té una adjudicació d'entre 5 i 7 milions d'euros. I llavors, doncs, això no se sabrà fins al mes de juny.
Bé, bueno, fet aquesta presentació de la
Carta
als Reis que ha fet la Montse...
No, de veritat, que no sé.
Deixeu-me recordar els telèfons, que els han anat recordant la Rosa Toló de matí, el 83-044, el 9783-1135. Aquí estem... Tinc entès que hi ha una ampolla de vermut al primer que truqui.
Sí.
És així?
Sí, sí, així.
Marçà Falset.
De la cooperativa Marçà Falset, això mateix.
Trucar. Es pot trucar.
Jo puc trucar.
Sí.
Home, tu ja estàs aquí.
A tu ja et tenia.
I pues, que ens expliquin si alguna cosa de la Carta dels Reis de la Montse no ha sortit i que potser no es va dir. I potser...
O algú... No sé,
se li hagi acudit alguna cosa, a més del que ha comentat.
Jo anava apuntant rapidillo, no?
Sí, a mi m'agradaria fer un parèntesis també de que falta la Dolors Cruells, que la tenim de baixa, amb una lumbàlgia, i per això
esperem que es millori ben aviat.
No sentiran la seva veu. Esperem que la setmana que ve...
Des d'aquí una abraçada, que es millori ben aviat per tornar aquí a la...
I la setmana que ve suposem que estarà ja en marxa.
I ara Josep, doncs, bueno, ja que ha pujat aquí, de forma principal per parlar-nos una mica del que ha preparat per aquest cap de setmana, oi?
Sí, vinc a presentar-vos una mica l'espectacle que portem aquest diumenge a les 5:30 de la tarda.
5:30.
És l'Esbar Fontcoberta de Banyoles. Amb l'Esbar Fontcoberta de Banyoles jo personalment he treballat, en aquest cas el vestuari és meu, però farem com una poca producció, és a dir, ara venen ells, després anem nosaltres, ja ho tenim així... Així mig acordat, i bueno...
És com un agermanament, més o menys.
Sí, nosaltres ja ho hem fet amb més grups, i això és important. A Torroella hem anat, a l'Estartit hem anat, ells han vingut aquí, han compartit coses, no només actuacions, sinó que després, ara amb ells vindran a fer-nos un curs amb altres, nosaltres anem a fer un curs de Jotes d'aquí el Priorat amb ells, i és una manera més d'obrir altres contactes i conèixer altres coses. Aquesta gent llegeixen la dansa d'una manera molt diferent a la nostra, i l'entenen diferent, però ells sí que és veritat que porten un espectacle de dansa de qualitat. Ells, el que ens porten a nosaltres aquesta vegada són dues coreografies, una feta pel Joan Serra, que ha sigut director de l'Esbar Sant Cugat durant molts anys, ha sigut un dels esbars, entre comilles, més contemporanis que hi ha hagut. Tu em vas que si amb el cap potser he sentit anomenar-ho. Han sigut molt atrevits a nivell amb coses molt noves, jocs de llums, amb coreografies bastant, bastant atrevides dins del món de l'esbar dels primers que va començar a despuntar, quan se va desfer una mica la història de la dansa d'arrel tradicional i la dansa de nova creació. L'Esbar Sant Cugat, sincerament, ha sigut bastant atrevit en aquest sentit. I la segona part, que es diu Manel Pas a Pas, és un homenatge al mestre Manel Saderra, compositor de sardanes, que enguany era el centenari del seu naixement, i allà a Banyoles, que ell era de Banyoles, i aquestes bars de Banyoles li van fer un homenatge i han fet 5 sardanes coreografiades i enllaçades. Les 5 millors sardanes de, bueno, millors, o possiblement més sentides del mestre Manel Saderra. Exactament, la coreografia és de l'Eduard Ventura, que ha sigut 15 anys director de l'Esbar de Rubí, i bueno, i qui no ha sentit parlar de l'Esbar de Rubí, doncs això vol dir que, bueno, l'Eduard Ventura ara ve aquí a Falset a la Corranda un cop al mes a fer-nos classe en altres, que una mica és tot aquell lligam que ho tenim tot, estem encaixant peces perquè la Corranda ja és fora del priorat, que ja es comença a anomenar, doncs se mos conegui. La segona part és, us dic, són sardanes, estan fetes amb molt, molt, molt gust, estan coreografiades d'una manera molt diferent que aquí estic segur que ningú els ho ha vist mai. I bueno, hi ha dos repertoris molt diferents, amb dues visions molt, molt diferents de dansa. Vale? D'altres, aquesta finalitat, la Corranda... no només ballem i ens ho passem bé i fem que la gent s'ho passi bé, sinó que tenim un... Com, bueno, tu ho saps perquè tens el teu noi que balla. Tenim una escola de nens, que tenim 42 nens ara mateix matriculats, que venen a fer dansa i teatre tots els dissabtes. I nosaltres tenim un compromís amb aquests nens d'educar-los dins del món de l'espectacle. Aquests nens no els hi serveix de res vindre el dissabte, ficar-se en les sabatilles, ballar un ballet o fer-los interpretar alguna cosa i després, hasta l'altre dissabte, oblidar-se. Nosaltres els hi parlem de dansa, els hi portem informació de dansa, ells venen gratuïtament a tots els actes que nosaltres organitzem, perquè nosaltres la Corranda optem perquè el teatre i el món de l'espectacle, tant si és al carrer com si no ho és, s'eduqui des de que són petits. Aquests nens és important, no perquè estiguin matriculats a l'escola de dansa, simplement perquè el llenguatge de la dansa, el llenguatge del teatre i de les arts escèniques se'ls ha d'acostumar de petits. Si no se'ls dona amb 18 anys i amb 17, és difícil que una persona s'interessi per anar a veure un esbar, perquè sense paraula d'esbar i t'assustes. Jo he vist aquest espectacle i ja és algo més que un esbar. És una manera d'entendre la dansa diferent a la nostra i diferent a molts esbars que estem acostumats a veure.
Us ensenyeu, perdona que t'interrompi, us ensenyeu molt bé.
Bueno, fem el que podem.
A veure, és que dintre és el que tu estàs dient. Hi ha molta gent, clar, que no li agrada aquesta classe de dansa, que li agradarà una altra classe de ball, però és que la dansa i el ball és un llenguatge amb els peus i el cos.
Sí.
Llavors, doncs, és molt important i estos crios ho agafen de seguida. I si ara...
Com més petit, millor.
Clar.
I s'ho passen superbé. Això t'ho puc dir, que s'ho passen superbé.
Sí, ja t'ho dic, està enfocat en aquests nens que ho estan practicant i veuen que és possible, perquè veuen gent adulta o gent que no ho és, que ho està fent, i hi ha gent anònima que no balla, però que també és una manera d'involucrar-los dins del món de la cultura i dels arts escèniques, que realment estava una mica oblidat, i això és així. Llavors, què passa? Que després nosaltres, en funció d'aquest espectacle, la canalla vindrà, el veurà, i nosaltres treballarem en funció d'aquest espectacle. És com un exercici de treball.
Exacte, és que trobin algun incentiu a que realment la penya del dia a dia se vagi veient. No?
Quan vam estrenar el timbal del grup, van vindre quasi tots els nens de l'escola de dansa, que va ser una feinada a ple estiu, localitzar-los perquè tothom era de vacances i tal. Però clar, era una mica necessari que ho veiessin per després a les classes treballar sobre escenes, sobre imatges, sobre com ells interpreten el que el coreògraf.
És una bona motivació.
Clar, és una motivació i és una eina de treball brutal. I, bueno, pues, estem encantats, perquè la canalla, dic, és el futur de la Corranda, jo ho dic, perquè ara se m'estan quedant embarassades cada dos dies. Sí, és una putada. Putades pot dir, és igual. Per mi és una putada, per elles estan molt contentes.
Home, normal. Però tornen.
Sí, estan sortint molt.
Però, Josep, jo he sentit a dir que tornen.
I tant, que tornen, ja s'han incorporat.
A la baixa maternal i tornen.
Tenen els nens, els creien una miqueta i després tornen, que això és fantàstic, però clar, entre aquests parèntesis, jo m'he sortit ballant. Ara hi ha possiblement Lleida, hi ha diverses coses importants que estem en portes de confirmar-ho. Llavors, què passa? Que el futur és aquest. Ara s'incorporen 5 nenes de l'escola de dansa, les 5 primeres nenes. O sigui que, bueno, i cada any anirà entrant...
Una mica com Santa Cecília o no?
Sí, està inspirat una mica en això. El que passa que possiblement no farem l'acte d'entrada, tot això, possiblement no ho farem, perquè importants ja ho són des que són a l'escola de dansa i els seus tallers ja per ells ja són importants. Llavors, que passin a ballar amb els adults ha de ser important per ell, no volem fer una festa d'això. Possiblement s'anomenarà, però possiblement no farem un acte de dir és que s'incorporen aquest any... No, elles mateixes ja estan encantades des del primer dia que ensenyen amb els grans i la seva festa és aquesta, i realment jo és el que busco. I bueno, pues aquest... El cap de setmana aquest és culturalment és important. Jo recomano a la gent que vingui perquè és un espectacle documentat, un espectacle molt ric musicalment i bueno, un espectacle que es pot aprendre moltes coses que aquí no es veuen gaire. perquè aquí el Pont de la Sardana el tenim una mica desconegut.
Molt interessant, això.
A 6:15, dius, no?
Sí, el diumenge a 5:30 de la tarda.
Bueno, doncs esteu tots convidats. El Josep ja us ha fet una bona explicació del que es pot trobar, però bueno, no ho ha explicat tot perquè hi aneu. Aneu-hi i llavors veureu exactament en viu i en directe, no? El que hi ha.
L'interessa és que hi vagi la gent.
Jo crec que és molt admirable la feina que està fent el Josep.
Sí, jo crec que no és només els espectacles que puguin vindre puntualment, sinó que és tota la feina de darrere.
Però bueno, és una feina que jo...
És una mica el que dius tu, no és ballar per ballar. A veure, no és ballar per ballar, sinó que és tot...
Clar, nosaltres... El muntatge, la corranda és maca en si, però no perquè jo l'estigui dirigint, sinó perquè tinc gent que està molt al costat meu, el que passa que algú ha de parlar i sóc jo.
Exacte.
Però bueno, la corranda ens ho passem bé, els dies que assagem, els dies que anem... Bueno, tu has vingut amb nosaltres.
Jo, és que ara t'ho anava a dir, jo m'ho vaig passar bomba, és una festa major, que no ballava. Clar. Ara, canvien un, canvien l'altre, aquest nerviós t'ho cuides, sí. Perquè vaig anar més o menys amb representació dels altres pares, que eren,
clar, de la canalla.
De la canalla. A mi m'agrada molt la canalla.
És que la dinàmica,
jo m'ho vaig passar bomba.
La dinàmica que es crea és tan o més important.
I vaig veure tota la familiaritat que hi havia allí dintre. Jo t'ajudo aquí, allà, corre molt de botonem, no sé què, no sé quantos. Jo tot allò, jo
però és que això,
jo vaig xalar.
És que penso que quan jo vaig muntar això... Ja ho intentava, això. És a dir, la gent no ve a competir perquè balla més balls i a vestir-se.
No, no.
Molt... Hi ha un muntatge que és molt més enllà. Amb la canalla els estem pujant així. I ho entenem diferent. Perquè jo els dic, el millor barallaràs un ball, el millor en balles 10. Sí, estan encantats, el que volen és vindre.
És vindre,
volen respirar,
sí,
allò, sí. Volen estar entre caixes, volen veure com funcionen les coses. I això és, realment no és res més que
vist
això.
Des de dintre és molt ric. És
és divertit,
ric.
Que sí?
És molt ric.
Te recordes de l'Estartit?
L'Estartit va ser el mes passada que he vist en...
Ens estaven ajudant a canviar i nosaltres amb el culet a l'aire i un munt d'estrangers allà darrere.
Tots els estrangers allà detrás. I jo parlant amb Francesc Macarroni que tinc, jo anant-nos invitant, passeu, jo...
Quin fred aquell dia.
I feia un fred, perquè venia l'aire de mar i allà a l'intemperia...
Bueno, vam ballar en un lloc molt maco, vam ballar al port de l'Estartit.
És que va ser a la vora del mar.
I vam fer el decorat del timbaler al mar i les Illes Medes. Era un lloc màgic. El que no era màgic era el clima. Però bueno, tot no pot ser.
Amb els mantos aquests i corre, deixa'm encara de sortir i acabat d'allò, allò va ser massa. Ara el que va impressionar molt a mi va ser quan se va anar a la tarda, que va ser que vam anar a Tarragona
al Teatre Metropol.
Allò va ser fantàstic.
Sí, va ser molt maco.
Fantàstic.
Ja va ser a Metropol.
Ah, sí, que tu estaves.
Va ser important perquè la gent...
Ser fantàstic.
Jo tenia por, com a creador.
Jo no, però...
Perquè aquí la gent riu quan tu vols que rigui, la gent s'emociona quan tu vols que s'emocioni.
La gent de fora no saps com reaccionar.
Però els de casa són tots de casa. I les mares i les tietes saben quan toca aplaudir i quan no. Però a Tarragona era...
A Tarragona va ser... Però fantàstic. I quan vam veure entrar el carro, aquella gent se va quedar amb la boca oberta.
Jo hi vaig anar, això que ho havia vist,
sí.
Perquè vaig pensar una mica el que dius tu.
Va ser diferent.
Jo vaig passar
malament. Ho vaig dir amb moltíssima gent de Tarragona.
Doncs jo vaig passar molt malament.
Vaig fer una propagandada perquè
unes senyores de Barcelona que diu, aquestos d'on venen? Del Liceu? Dic, pues
bueno, aquesta era una mica flipada.
No, serà que no?
No era de Barcelona, era una flipada de la vida.
No,
ja sincerament, a la corranda mos va anar bé aquesta actuació.
Aquesta actuació va ser fantàstica.
Va ser maca perquè va ser de casualitat. Van vindre l'esbar de Tarragona, va vindre el timbaler com molts esbars i nosaltres vam convidar, pues una mica per buscar aquest punt de germanor,
sí.
Perquè després ells han fet algun acte i ens han convidat. I crec que és molt interessant, utilitzes o no les seves eines, conèixer-les. I la millor manera és ensenyar-nos cadascú el seu producte i la seva manera de treballar. I bueno, ells van vindre i els van cantar. I a la setmana ja havíem signat el contracte per obrir les festes de Santa Tecla.
Va sortir fantàstic allà.
Clar, a mi em va fer molta por, perquè dic, la gent no sé si entén l'espectacle com el públic que nosaltres hem creat, l'antena aquí.
Pues hi ha gent plorant.
Sí. Jo dono, ho sé.
I ta mare, sobretot, patint.
Perquè...
Sobretot quan entrava el carro.
Perquè era molt arriesgat tot, però realment la gent del públic hi havia molt desconegut i molta gent que no sabia ni qui era,
ni
un ni l'altre, i tant li feia. Ells creien que hi havia uns artistes que estaven intentant explicar una història i això és molt xulo. I allò va ser una injecció boníssima per la corranda, perquè... Allí es demostra que quan una cosa es vol, se pot aconseguir.
Sí.
Perquè jo, si m'ho haguessin jurat uns dos mesos abans, no m'ho hagués cregut mai.
I acabat jo sentia, entre els ballarins...
La gent que parlaven, sí.
Entre
ells que parlaven de que havien ballat a gust.
Sí, home,
de que ho havien fet, però
artista,
a gust, tan a gust...
Sí, com a artista és una injecció,
i això,
home.
Nota,
I veus que la cosa brulla, teníem unes llums molt maques, tu si ho vas veure, hi havia unes llums precioses, i el públic, ja t'ho dic, a mi em va encantar la reacció del públic, i això és molt xulo. que el que vols és això, és que tu passa-t'ho bé però que els altres notis que s'ho passen,
passen bé,
i ho respires.
Allí vam sortir contents amb tots els trastres per aquella rambla que mos miraven i dient d'on surt.
Bueno, però aquestes coses ja són part de l'espectacle.
Jo vaig xalar, Josep, jo vaig xalar, deixa-ho córrer.
I us van deixar el Metropol de seguida, perquè va ser de seguida, no?
Sí, sí, fantàstic, vam anar i molt bé.
I mira que a vegades per aconseguir el Metropol, mare meva, s'han de fer filigranes.
Fantàstic, ara estem mirant a Reus, però és més difícil.
Més difícil a Reus.
Però va ser fantàstic i sobretot l'important no és que l'ha veïnat, sinó haver deixat una bona llavor.
Sí.
Perquè la gent des de llavors, no sé si és casualitat o no, dins de la pàgina web que tenim, han entrat moltes més visites i això és xulo, perquè els d'aquí a casa en Pique l'han vist un cop i ja està. I quan, des d'aquella data, sí, és veritat que molta gent s'interessa per veure si fem alguna cosa més, perquè és un tipus de dansa diferent, no és millor que d'altres.
És
una altra manera d'explicar les històries.
És diferent.
I això està xulo.
Deixeu-me recordar que hi ha uns telèfons, aquestes vivències que esteu parlant, que esteu explicant, que esteu dient, crec que també seria interessant que truqués algú i que ho expliqués des del seu punt de vista, com ha viscut, si s'ha trobat amb alguna circumstància, algun fill, o ha anat a veure algun espectacle. Ens agradaria que ens truquéssiu. Tenim, ja ho hem dit, una botella de vermut, el primer que truqui, la cooperativa Marçà Falset, i pues, bueno, us encoratgem a que ens feu una mica de companyia, perquè ens heu deixat una mica sols.
Bueno, és que no parem de xerrar.
És que parlem molt. Jo m'he portat molt bé fins que m'heu donat permís. I llavors he arrencat aquí.
Bueno, però que faci parlar l'entusiasme també és bo.
A més, xuló.
També va bé, també va bé això.
Pues, bé, voleu
diem
que...
alguna del transport? Que
parlem
que
una mica del transport escolar, que va causar furor fa un parell de setmanes, sí, va ser el tema únic de conversa.
Estrella.
I avui em consta que han convidat algú dels membres de l'AMPA per pujar aquí dalt, no ha pogut ser, per circumstàncies diverses, però ens agradaria de tornar a reemprendre una mica el tema del transport escolar, que sembla que fins ara encara és una incògnita si s'acabarà pagant o no.
Clar,
sembla que el 27 de febrer és una data una mica clau, potser la Rosa sap alguna més, cosa més al respecte.
S'han de trobar el Departament d'Ensenyament, amb l'APA i el Consell Comarcal. Llavors, a veure què s'arriba a aclarir.
O sigui, encara
per
lo
vist es veu que el Departament d'Ensenyament va dir algo al Consell Comarcal i després quan va parlar amb els pares va dir una altra cosa. I ara doncs el que s'ha de fer és reunir tots tres, es veu,
s'acaba
de veure si fessin allò que és quan hi ha un judici o qualsevol cosa, que es troben les parts implicades perquè fan un acarament, que es diu, no?
Sí,
perquè cadascú doni el parer, però un cara a l'altre, no? Sí. Perquè no digui una cosa en un lloc i una altra cosa en un altre.
Això passa molt sovint amb ensenyament, Jo que soc del món d'ensenyament, quan hi van els mestres a parlar per qualsevol problemàtica d'escola, el departament diu una cosa... I quan després darrere hi van a l'APA, doncs ne diuen una altra, perquè clar, l'APA representa molts vots i els quatre mestres de qualsevol escola no en representem tants, així de clar, I llavors canvia la postura.
De fet, això passa en moltes coses a la vida, vull dir que és una mica lo mateix. Doncs,
la
bueno,
realitat.
Seguim sabent que el transport escolar segueix en incògnita. A partir del 27 de febrer es parlarà del transport escolar de cara a l'any vinent i sembla que llavors se podrà dir alguna cosa al respecte. Una altra cosa que crec que hem sentit aquesta setmana és que l'AVE funciona molt bé, però Rodalies no tant, i això és una mica vergonyós perquè la majoria de gent de peu anem a Rodalies, no? I sembla que hauríem de tenir també unes Rodalies com cal, no només les de Barcelona, que sembla que han abocat o abocaran no sé quants calés, sinó que també una mica les altres Rodalies que també compten, no?
Mig abandonades, Estan bastant... fumudes.
Bastant.
De fet, es veu que hi ha bastanta gent que ha deixat d'agafar l'avió i que agafa l'AVE.
Sí.
Es veu que...
Tu que abans viatjaves molt sovint a Madrid i encara hi vas ara.
Tu que vas a Madriles.
Jo vaig cada 15 dies, por ahí. I bueno, pues...
I què vas al final?
Amb AVE.
Amb AVE.
És caríssim. No sé si es pot dir, però m'és igual.
Sí,
l'aparcament és absolutament car.
Però a veure, l'avió, no ho sé jo ara, per diferenciar una mica el que costa una cosa i el que costa l'altra, suposo que deu anar rip-rap o deu ser més car l'avió.
No, l'avió és molt més econòmic.
És més econòmic l'avió.
El que passa que a nosaltres, des de Falset, no ens compensa anar a Barcelona a buscar un pont aeri perquè després mos deixi a les afores de Madrid i encara amb un taxi o amb un metro que n'hi ha, arribes a Madrid i tardis 6 hores mínim per arribar al centre de Madrid. Aquí, per mi, bueno, és còmodo, per mi no estic del tot content, personalment parlant, perquè jo abans agafava un tren a Reus, era la meitat de preu, i tardava pues, un, com a molt una hora més. Que aquesta hora l'utilitzo per anar a minar la secuita,
exacte,
per buscar, intentar buscar aparcament, que això també ha sortit als diaris, perquè hi havia uns aparcaments allà. I d'això, jo aquest últim viatge vaig pagar amb un dia, vaig arribar a les 9 del matí i vaig tornar l'endemà, no sé si a les 11 o les 12 del migdia, és a dir, 24, unes 27 hores al pàrquing, i em va costar 17 euros.
Tu.
És que més 129 euros del viatge. Ostres. És molt car. Sí. És una mica injust.
De pàrquing, eh?
Clar, hi ha gent que hi va i l'empresa li paga, doncs encantat, però a mi
ja,
no.
Però,
és que avui comentàvem també que la gent de Lleida, per exemple, l'ús de l'AVE és molt més ampli que no pas la gent de Tarragona, precisament, perquè han d'anar a l'estació, han de buscar pàrquing, han de parcar pàrquing, han de fer tot un seguit de coses que els de Lleida, per exemple, que està al centre de Lleida, pues, ho tenen molt més fàcil.
I arribar a l'estació és un martiri, perquè dies que és l'hora puntual d'escoles, la canalla que venen de Valls, dels poblets de per allà... És que és una mica... Ara, realment, a favor, s'ha de dir que és absolutament puntual. I això,
bueno, això sí que ho van remarcar.
No, jo hi vaig, ja t'ho dic, uns cada 15 dies vaig a Madrid i és molt puntual i et deixa al centre de Madrid, que això
també hi és,
és que no té preu, però clar, una cosa que ara, no tingui preu, altra cosa que es passin.
Ara els cervellets que van dissenyar posar l'estació allí també...
Sí, més una estació, no? Una estació que brilla molt però no té res més. No, només ja entrar ja tens unes valles perquè no la gent ves, se confon, no ves, que no té lloc.
No,
una història una mica impensable.
Sí, una cosa estranyíssima.
Sí,
jo que he vist moltes estacions d'AVE per jo què sé, a Guadalajara, a Ciudad Real, n'he vist moltes perquè viatgem molt per la feina. I n'hi ha que tampoc estan als centres de les ciutats, però pues per almenys el que és l'espai que envolta l'estació, és que, per exemple, jo vaig amb una persona gran i l'he de fer caminar tota l'estació per deixar-la a les vies, perquè no et deixen accedir a la porta més propera a l'accés. Històries d'aquestes que dius, això com està dissenyat? A part de que és lluny, està per mi mal pensat, és molt maco.
Mal pensada,
això. I bueno, doncs jo com a usuari, això ho anomeno com a usuari, és fantàstic per l'horari, això és veritat,
però
és caríssim,
però és
molt car. I el problema que hi veig jo és que ja està bé que sigui això, com a persona, com a usuari, ja ho trobo bé, perquè jo molts dies potser l'agafaria per horaris, per presses, pel que sigui, però el que no és just és que hi entre tota la resta de trens,
exacte,
que eren d'un preu més assequible, i hi ha gent que tant li fa tardar 2 hores 45 com tardar 3:45, perquè hi ha gent que no en té de pressa, ha d'anar a veure un familiar o d'anar a fer el que li doni la gana, i es veu obligat a anar fins a la secuita i es veu obligat a gastar uns diners que abans no eren així, i això és una mica injust.
I després molts els veus que pugen a l'AVE i després quan arriben a Madrid entren a la cafeteria i se senten allí i fan petar la xerrada.
Clar, però això és molt relatiu.
Hi ha d'haver trens que també no cal que corrin tant.
Jo vaig per feina i normalment a les 9 tinc proves al matí. Bueno, jo agafo el primer AVE i em va fantàstic, però hi ha gent que no ho té, aquesta necessitat, i no té per què pagar aquests molts més diners de més, perquè és molt més car.
Hi ha gent que va passar simplement uns dies a Madrid, perquè sigui, doncs, evidentment, te serà igual arribar en una hora que arribar al cap de dos.
Quasi tots, els altres.
No n'hi ha cap.
No n'hi ha cap, m'apenso, és que no hi ha més cap.
No hi ha cap, no hi ha altra cap
a manera. És a dir, el tema una mica de Rodalies, una mica de la gent de peu, doncs estan traient les facilitats, doncs perquè amb la crisi que estem, la crisi que se sent a tot arreu, que hi és, efectivament, pues, hi haurà gent que també, pues, també li serà molt important el tema econòmic. Pues, no és només s'ha de tindre el tema de puntualitat o el tema de facilitat, etcètera, etcètera, encara que hi hagin altres inconvenients com l'aparcament o d'altres, que també hi ha altres coses com el tema econòmic que per moltes persones pot ser...
I ara la gent s'hi mira més,
tu ara vas a Mave, vale? I et porta algú o no a l'estació, que és una excursió del Telerín. Sí. És més fàcil pujar la mola que anar a tirar la secuita, per mi. Jo ho veig així. Vale? Ara et porta algú. I encara et dius, per tornar no tinc ningú que em vingui a buscar. Dic, bueno, és molt fàcil, agafo els autobusos que van fins a Reus, Vilaseca, Salou, Cambrils, PortAventura i no sé què més. Vale? Llavors, des de que tu arribes amb l'AVE, carreguen a tot l'autobús, que és com un quart d'hora mínim. I aquest autobús, que n'hi ha dos línies, no t'ho puc dir perquè no sé exactament quines rutes fa un. Hasta que un arriba a casa, que pot ser Reus havent parat a 3 llocs, o pot ser Salou havent parat a diversos llocs, doncs se multiplica gairebé el doble del temps real.
Clar.
Ho he sentit dir amb gent que ho utilitza, que ho he parlat. Hi ha dies que segons l'horari va bé, l'autobús para en un lloc, para en un altre i ja està. Però hi ha dies que hi ha un embús entrant a Tarragona que no té nom. I quan jo vull arribar a casa, gairebé mai he menjat més de la meitat del viatge. Què m'hi guanyo? I si gastes un i si és un taxi,
si és que molts diners. I el tema, i el tema dels taxis, sí. La, la famosa discussió de si en els taxis de nos
de la Sierra, aquí ja també.
Però, si bueno, a partir d'aquí, si un agafa un taxi, pues evidentment costa el seu.
Per un usuari és una, per un usuari no és una cosa que està a l'abast de la mà. Un usuari qualsevol, un trajecte relativament curt.
I si és més, si una cosa és com en tot, si un dia un va en autopista a Barcelona, doncs per un dia no passarà res, però si tens que agafar-ho cada dia i cada dia tens que pagar el peatge, doncs evidentment és un muntant que és, que és destacat, eh? I doncs l'AVE és el mateix, si un ho ha d'agafar una vegada doncs perquè me'n vaig a passar un cap de setmana a Madrid, doncs diràs, bueno, tinc que pagar això, doncs ho pago i punto.
Ara les sapates van molt mones, molt mones tots, això, sí, això ho tenim tot molt ben preparat.
Hi ha molt, molt màrqueting.
S'ha de buscar la part positiva, van tots de blau marí, aquella camiseta de quadros, i van mones, ja està, algo és algo, diguem algo bo.
I la cafeteria deu ser de mira-me i no me toques, també.
No, la cafeteria, bueno, és una cafeteria d'un talgo, és que realment no hi ha tanta diferència, ni els seients són molt més còmodes.
I
los, bueno, és com a tots los, a això sí, a, jo he viatjat amb molts trens i, els, i les cafeteries, el cafè és horrorós i, el cafè, i car, però bueno, car. A tots els trens no l'ave més que amb un altre, jo penso que això és unes tarifes que deuen tenir generals i bueno, pues ja sap que quan un va allí és en cas d'emergència o com jo que em faig dos o tres cafès durant el viatge perquè no em puc dormir, ja. Doncs així.
Pues bueno, ja hem parlat una mica de l'ave, ens hem posat una mica al dia, jo la veritat desconeixia una mica el tema aquest de l'estació, n'havia sentit a parlar, però bé, sembla que...
Jo he estat un parell de vegades a portar gent a l'estació i m'ha semblat horrorós.
Jo he anat a visitar-la només per veure com era.
Déu-n'hi-do, els inconvenients que...
Ja he vist com marxava el tren i ja està.
Si veus, però veus a la gent, allò que amb les estacions normals pots fer així, no? I et fan...
No, allà no, aquí no. Has de guaitar per dalt.
Exacte, has de guaitar per dalt.
Si no hi ha andana, per entendre-vos, no hi ha la típica andana.
Sí, però són baix i l'estació cau.
Però baix i l'estació cau dalt. I llavors tu has de mirar com el balcó del Mediterrani. Sí, te passa.
La gent ha de baixar els accessos de rampes per agafar les vies. I llavors la visibilitat dins del tren ja no ho veus, ja no ho veus.
Desapareix, va.
I els taulats no s'andana.
Per gravar una pel·lícula d'aquelles del... que algú va deixar el tren i tot això, doncs no queda massa bé.
No
quedaria massa...
I allò de plorar i treure el mocadoret, tampoc.
No.
Tampoc, perquè no et veuen.
Sí, aparca com ho puedes, tampoc.
Sí, t'aparca també.
Bueno, i em sembla que ha arribat el punt que falta un quart d'hora i hauríem de parlar una mica del Carnestoltes, no? Potser?
Bueno, si vols parlar...
El Josep diu que...
Fes
un comentari sobre els disfresses.
Oi, jo també de vestuari, veus?
Si no és de disfressar,
va dir... Estàvem dient de les idees.
No, que no, un dia m'ha dit que no era de disfressar.
Jo m'he disfressat, però a mi no m'agrada. El que passa que m'he disfressat de moltes coses. Moltes. Per mi el més original i més econòmic va ser d'Auto de Xoc.
Ai, que mono!
Sí, vaig ficar un pneumàtic...
A la cintura?
A la cintura, encara una jaqueta de tipus de pell, com si fos d'aquestes de conductor, d'aquests de rally, un casco, i encara m'he ficat una canya al darrere amb una banderola. I era un Auto de Xoc. I va ser el més... Però va ser improvisadíssim.
I
l'èxit que va tenir. Ara, una suor aquí a la cintura que no veia.
Era algo més...
I bueno, va ser...
Apropi.
I a vegades que has de ficar imaginació a les coses.
Sí,
no, perquè aquelles dones veguessin i diuen, Josep, tu què cuses? Perquè a mi hi ha hagut gent que me l'encomanava i diu, jo no em faig, perquè tinc molta feina. Diu, tu què cuses? Digues que no cal gastar els diners. No, és que cal que jugar i pensar en la imaginació. Jo t'ho dic, jo m'he fet un traje d'Auto de Xoc i m'ho he passat pipa.
Sí.
Al final la canya es va trencar, bueno, totes aquestes coses. Va començar molt mono, però va acabar una mica desastrós, amb ulleres de sol, que ja no anaven. Doncs. Però la idea va ser bona. Anàvem dos o tres, que allò va ser molt divertit. I bueno, doncs una manera original de fer una disfressa així improvisada, perquè va ser tot amb un plegat. Va estar... Aquesta és l'última vegada que
em vaig... Qüestió de rumiar una miqueta.
L'última vegada que m'he disfressat ha sigut així.
I buscar coses dels calaixos que tu no te'n recordes, que hi ha alguna cosa embustida i dir, ai, mira, si tinc aquest tros de roba, això, pim, pam, pim, un llaç i vas de caramelo, tu. Sí, ja està, vull dir, entenc el sentit.
Sí, doncs és així.
És així.
I hi ha un acte aquesta tarda, tinc entès, no?
Sí, a la quartera,
A la quartera.
Bé,
el Josep, em sembla que...
He de marxar, ho sento molt.
Ja
sabeu que jo vinc aquí, parlo les hores que sigui, estic encantat. El que passa que avui vaig una mica... Estem preparant-lo de demà i tot això.
Molt bé, doncs ja ens veurem demà.
Espero que us agradi, que estic segur que sí.
Moltes gràcies per estar
aquí. I perdoneu que hagi de marxar una miqueta abans.
Molt bé, gràcies, Vinga, Josep.
Doncs bueno, parlem del Carnestoltes. Davant de sentir que al vostre programa, a les mestresses, no? Ha estat comentant una mica la jugada.
Estan comentant de disfresses divertides i econòmiques. Que sí, que m'està comentant això.
una mica la jugada. I també hi ha els carnestoltes, diguéssim, més coneguts de la rodalia, el de Bellmunt, per exemple, que és el que té més sentida. Sí. Creu que els afecta la crisi, ara que de si el de Sitges, si el de Vilanova, si la gent això...
No ho sé. Sí.
La crisi també té que veure.
Jo suposo que sí, que també sé d'allò... Jo vaig sentir el de... Ai, quin carnaval van dir... Que havia baixat bastant, o sigui, s'ho miraven ja amb les vestimentes, perquè surten les rues, clar, les rues aquestes surten...
Amb aquí ha estat parlant... Bueno,
I el que els ajuntaments també han retallat molt les despeses, eh? O sigui, aquests grans que organitzen la rua i hi ha premis i totes aquestes coses, disfresses d'or i disfresses originals i tot això, han retallat molt, eh? I actes d'aquests públics, de coca per tothom i totes aquestes coses també
han anat a menys. Evidentment, s'ha de notar, i a més deu costar molts diners muntar carrosses i muntar coses d'aquestes. Aquí, perquè és un carnestoltes una mica més d'anar per casa, és diferent, però segurament en aquests llocs que s'hi deixen uns diners, i moltes hores de feina també, perquè aquestes coses no es compten, però al final també hi són.
Les hores normalment són voluntàries.
Sí. També, perquè també, si es contés tot això, com en tota la vida, segurament sortiria molt més car la cosa.
Caríssim.
I avui tinc entès que l'únic que es fa aquí a Falset és en principi una rua a les 5 de la tarda. De fet, tampoc no s'ha fet massa publicitat al respecte.
Se van posar uns cartells. Allà abans pel teletext també vaig veure que també s'anunciava. I ja està, ve una animació, una xaranga, ja està.
I abans de plegar, si diguéssim alguna del paro de los jueces.
Ah, també podríem parlar una mica.
No?
Sí, paraules
estan. Crec que estem davant d'un parell de vagues bastant importants. La una és la dels jutges i l'altra serà de l'ensenyament.
L'ensenyament el dia Sant Josep, si no m'equivoco, no? El
19 de març.
Són dues vagues bastant significatives, perquè tots són empleats estatals, com si diguéssim, i que damunt facin vaga. La dels jutges...
El tema dels jutges, evidentment...
A Tarragona i a Girona ha tingut bastanta ressonància.
I aquí Falset el 100%, perquè només hi ha un jutge, i se suposa que va fer vaga. Vaig sentir Falset, Gandesa i no sé quin altre, concretament, que havien fet el 100%, havien fet vaga, evidentment, si només hi ha un jutge, si el jutge aquell fa vaga, evidentment... I a Reus el seguiment havia estat del 50%.
La meitat.
Diguéssim, de les poblacions de més a la rodalia d'aquí, una mica això. A veure, tenen en part raó de que la justícia va com va, vull dir, ningú se'ns escapa, perquè sentir que una cosa fan un judici al cap de 4 anys, quan ni el més pintat se'n poten recordar del que ha passat...
I 8, i 10, i ai, mare...
Doncs això és una mica trist, jo suposo que...
T'ensenyen per la tele tot aquelles paperasses que va sortir una jutgessa, diu, jo he de firmar tot això, jo no puc estar llegint tot això, passo així pel damunt... Firmo el que hi ha, però unes paperasses que eren més alta
que ella. Sí, però jo el que no entenc és per què han esperat que aquests piles se fessin tan grosses. No es podien començar a plantejar-s'ho abans de que o faltava personal, o es havia de fer d'una altra manera, o es havia d'informatitzar.
A veure, el tema de la informatització, jo suposo que també trau molt paper i algunes coses l'accelera. D'acord que d'entrada, quan se comencin aquestes coses... És un daltabaix i és un daltabaix pels treballadors i pels usuaris.
Sobretot pels usuaris, perquè se'ls hi atrasen moltes
coses. Perquè quan comencen aquestes coses, encara és pitjor l'espera que no ara. Diuen, jo, per exemple, a la meva tasca del dia a dia, treballem molt a l'ordinador, tenim una mala connexió, etcètera, etcètera, això a vegades dificulta de que ja vagi tot el ràpid que hauria d'anar. Igual que el dia que s'espatlla, malament rai. El dia que marxa la llum, bona nit i tàpet. Però, a veure, i la gent diu, però és que clar, això abans a la mà fes més via. Però és que hi ha altres avantatges afegides. Per exemple, si deixes una cosa ben apuntada, sempre que el registre queda, etcètera, etcètera, i pot fer ús moltes altres persones. Per tant, jo crec que en aquest sentit, no sé si és correcte que hagin fet vaga, però sí que crec que el motiu de la vaga, que almenys el que argumentaven era aquest, no era qüestió de calés ni coses d'aquestes, si no ho vaig sentir jo malament.
Era que estaven...
Per tant, jo crec que en quant al tema, a la problemàtica, almenys al meu parer, crec que, si més no, és correcte que hagin fet propaganda de que...
D'estar saturats. El que passa que, clar, penses, i per què han esperat tan apurats? perquè ara això, com no hi posin un misto, no hi haurà manera de que es posi el dia. Per més personal que hi posin...
Tindran doble feina.
Per més personal que hi posin, vull dir, feina ratlla,
ja
posa el
clar,
dia, eh?
Hi ha doble
que...
feina, ara.
Exacte, vull dir, feina de veritat.
I, com
I la dels mestres?
I la dels mestres, la dels mestres. Mestres. Les mestres que tu, com a ex-educadora, que en tens a dir a respecte?
Bueno, vull dir, està passant una mala època. S'ha fet un munt de 10 anys, no sé si han fet 4 lleis, i ara últimament cada dia surten coses noves, cada vegada compliquen més la vida.
I aquí hi ha una mica els comentaris del Maragall de les festes de febrer, tot això, sí, també hi són.
El calendari i totes aquestes coses.
Què dieu del de febrer, de la setmana blanca o setmana negra? O setmana,
home, el febrer depèn dels llocs, depèn dels llocs que pots fer.
Jo no estic massa conforme.
Hi ha llocs que no es pot fer i igual que començar el 7... El 7 de setembre diu que començaran, però anys ha reivindicat el 15 perquè precisament les classes i l'organització de l'escola s'ha de preparar, i les mestres necessiten uns dies per preparar-la. Llavors, ara si ho escurcen i comencen el 7, doncs bueno, mira...
I dir, quan jo era petit,
és complicat.
I quan jo era petit anava bé començar el 15 per plegar avellanes i
també,
aquestes coses, i ajudar una mica a casa.
Bueno, llavors
no?
era
aquestes coses eren... Jo fins i tot havia anat una setmana més tard a classe per poder ajudar el Bermà, per exemple. I molta gent això ho havia fet. Ara, avui en dia, pues, segurament són altres circumstàncies i la canalla comença quan ha de començar. Però a la nostra època segurament no hi havia tants recursos a les cases
i que
els fills havíem de donar un cop de mà.
Jo havia estat en una escola rural a l'Alt Camp i quan tocava el començament al setembre bermaven, doncs bermaven.
Sí, clar,
punto.
És que era així.
I t'avisava i dents,
no és així, ara és diferent.
Fulanito, manganito, xutanito, doncs començaran uns quants dies més tard. I deies, vale, doncs,
mira, perquè doncs allà abans era per necessitat, ara.
Home, el que passa que bueno, la justificació aquella de que potser a vegades el calendari queda una mica mal repartit.
No, i les coses s'han de negociar també, no pots aixecar el
dematí
i dir, ara canviaré el calendari.
Parla
amb la gent que ha de canviar el calendari, no? Parla amb la gent que s'ha de canviar el calendari i llavors decidiu si el canvieu, si no el canvieu,
de quina manera, si és més factible,
es canvia i com es pot fer.
Jo crec que
d'ensenyament ne parla tothom. I hi entén tothom. I els més implicats, que són els que la practiquen cada dia, aquests són els que diuen menys cosa. Perquè els pares també ara tots són savis. I que no se m'ofengui ningú, però tothom sap de tot també dels papes. D'horaris, de que si toca fer això, si toca fer allò, si l'altre mestre fa allò, si deix de fer...
I suposo,
etcètera,
que és com en tot, per exemple, en el tema de salut, que el que toco més jo, doncs moltes vegades també, doncs a vegades estan enteres de coses que fan o que faran o que preveuen fer pels mitjans de comunicació, i això és molt trist, perquè el primer que s'ha de parlar, el primer que s'han de parlar és amb els que ho fan el dia a dia i en els que s'hi troben el dia a dia. Aleshores, quan s'ha parlat amb aquests és quan han acabat. Però això jo m'hi he trobat moltes vegades. Sentes una cosa dius, i ve un usuari i diu, a la tele van dir això.
Hi ha una diferència que ningú va al metge i diu, recepti'm això que tinc aquesta malaltia. Sinó que espera l'opinió del metge i després
hi ha algun usuari que ho fa, això.
Però en canvi, a nivell d'ensenyament es va progressant molt en aquest aspecte, no? Que ve la mestra i et diu per què li ha fet fer això, per què li ha fet fer allò, jo em penso que havia de fer això, jo em penso que devia fer allò, doncs si li ha fet això, i llavors ja surt la denúncia, ja, perquè jo la denunciaré, perquè etcètera, etcètera, sí, etcètera.
Bueno,
vull dir, el camp de l'ensenyament està seriós. Sí,
evidentment,
vull dir, està seriós.
Jo crec que, en bona part, el que dius és que els pares han de tindre, molta confiança amb els professionals, amb els educadors, que són els que ho han fet el dia a dia. I nosaltres també hem de, no donar-los marge de confiança, sinó tota la confiança plena, perquè ells, que ho han treballat sempre, són els que saben exactament d'allò. Nosaltres hem de col·laborar, perquè els pares hem de col·laborar.
I hem de col·laborar
perquè som part de l'educació.
I col·laborar, i deixa'm afegir una cosa, i només amb la xocolata i la coca que fan la festa als nens.
Amb l'ensenyament.
No. S'ha de col·laborar
amb
tot.
L'ensenyança, surten de col·legi i tu has
d'anar a veure el mestre o el professor, parlar i negociar, on posar d'acord, si de casa ha de fer el mateix que fan a l'escola, etcètera, etcètera.
És a dir, és molt important, per això hi ha el diàleg amb el professor. Jo crec que a les poblacions petites tenim un avantatge.
Sí,
tenim un gran avantatge en aquest sentit, que jo penso que que com a moltes coses, eh?
Es coneix més.
Que coneixem els professors, en parlem, tenim més confiança i possiblement això ajuda a que...
Això és un punt molt important, eh? Tant pels mestres com pels... Més que tot per la criatura, no?
El benefici dels nens.
Benefici dels nens. Vull dir, és un cercle, no? Mm-hmm. I que hi ha entre pare, els fills que van a l'escola i mestres. I entre els tres, doncs...
Em sembla que avui no ens ha trucat ningú i...
No, l'ampolla de vermut quedarà...
Que l'ampolla de vermut quedarà...
Però l'hauran de veure en altres.
Quedarà a la reserva, avui. Quedarà a la reserva perquè... No
la, podem,
hagut...
la podem anar a buscar i anem a buscar patatetes i olives.
Suposem que hem tingut oients, però bé, no s'han atrevit a trucar. Pues, bueno,
bé. No s'han atrevit, potser el que hem dit ha estat bé, tu. Oi, que bé, quin
èxit. El proper dissabte continuarem i a veure si hi ha més sort.
Esperem que sí. Que sigui...
Mira que ens fa il·lusió, que truqueu i mira que remeno, jo truqueu,
Jo remeno molt.
La primera frase del dia que has fet avui pues, ha sigut
sí,
aquesta,
ha sigut
no?
Que
la gent truqués, que la gent truqués.
La gent s'està fent les disfresses, ara han de llances...
Estan ultimant
les idees.
Els últims detalls.
Les idees que et deia jo.
Pues bueno, bé. Doncs no res, ens acomiadem. Un plaer haver estat amb vosaltres i fins una altra vegada.
Vinga, adeu-siau.
Adeu, bon dia. Thank you.